Notícies Vespre. Pere Gallifa.
Els passos soterrats de la Gran Via que hi ha al carrer Sant Maties cap al Taulí i al carrer Quevedo, l'art tèxtil, seran suprimits. Avui la Junta de Govern Local ha aprovat la contractació de les obres de la primera intervenció i l'expedient del segon projecte. En uns minuts trucarem al RAC per saber com està anant l'operació sortida a les carreteres que ens envolten. És previst que des de l'àrea de Barcelona surtin 475.000 vehicles per les vacances d'agost que comencen el pròxim dilluns. I malgrat la intensa pluja d'aquesta tarda, els rius catalans pateixen la sequera acumulada des de l'hivern passat. Hem parlat amb el biòleg del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, diguem-ho bé, David Muñoz, per analitzar com es troba el nostre riu Ripoll. I en esports, Armando Corbalán es converteix en l'onzè fitxatge del Centre d'Esports Sabadell. Un que entra, però un altre que surt, i és que l'Aleix Coc ja ha fet oficial que la pròxima temporada no vestirà l'arlequinada després de 5 temporades. Us ampliem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Roger Benet al control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Com us dèiem, aquesta tarda és dia d'operació sortida per les vacances d'estiu, perquè l'1 d'agost és el pròxim dilluns i molta gent ja s'agafa vacances aquest cap de setmana. Per tant, hem decidit avui trucar al RAC perquè ens ampliïn la informació de com està el trànsit a aquesta hora a les carreteres que ens envolten. Des d'allà ens atén la Sandra Gómez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua l'operació sortida i això es tradueix en afectacions a les principals vies. Ara mateix, a la P7 a Gelida, en direcció Barcelona, hi ha uns 2 quilòmetres de retencions a causa d'un accident. També a la P7, però en sentit nord cap a Girona, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions a Santa Perpètua de Mogoda a causa de la visibilitat reduïda provocada per les precipitacions que estan caient en aquesta zona. Pel que fa a la P7 en sentit Tarragona, però la circulació és més fluida. També a la 2, a Brera, en els dos sentits de la marxa, hi ha 7 quilòmetres de cua a causa de les condicions meteorològiques. En aquesta mateixa via, a l'altura de Martorell, en direcció Lleida, hi ha 3 quilòmetres de retencions. I pel que fa a la Corona de Barcelona, retencions a la Ronda Litoral, que va força congestionada tant en sentit Llobregat com en sentit Besòs. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
El temps.
I pel que fa a la previsió meteorològica, fa una hora més o menys que hi ha a Sabadell un bon xàfec que ha deixat, per exemple, 17 litres per metre quadrat en barris com ara l'Eixample. També ha fet que les temperatures avui doncs, siguin molt més baixes. Ahir estàvem a 28 graus, aquesta hora ara mateix 23 graus a Sabadell. Unes tempestes que han passat per la ciutat, però ara mateix el cel ja està bastant aclarit en el cas de Sabadell i les tempestes s'han desplaçat cap a altres comarques, per exemple, cap al Maresme. Ens amplia què ens espera per les pròximes hores i aquest cap de setmana en Jordi Via. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest divendres trobem inestabilitat amb alguns punts més aviat del nord de Catalunya amb ruixats i tempestes que localment són intenses, fins i tot cap al sector occidental del Pirineu trobem algunes tempestes que deixen algunes calamarsades i no descartem algun gra de pedra. I aquestes tempestes, al llarg de la tarda, s'han de fer més extenses i més intenses i poden afectar diversos punts de la meitat nord de Catalunya, especialment les comarques de l'interior. De fet, tenim un avís en aquest sentit per les tempestes que, en mitja hora, poden deixar fins a 20 litres o localment fins a 40 litres per metre quadrat. Tot plegat amb aquest dia amb temperatures sense canvis destacables. Per tant, encara estarem parlant d'un ambient força agradable per l'època de l'any, màximes en molts casos entorn o localment superiors als 30 graus. És tot des de Meteorològic de Catalunya.
Pràcticament les 7:05, l'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat les obres per començar a transformar l'accessibilitat al Parc Taulí. Unes obres que tindran una durada de 2 mesos i un pressupost de gairebé 183.000 euros. Helena Molís, molt bona tarda.
Bona tarda, Pere. Les reformes consistiran en la supressió del pas de vianants soterrat situat a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Sant Maties i també la posterior urbanització d'aquest punt. Lluís Mates, regidor de Junts per Sabadell i responsable del projecte Gran Via Ripoll, explica el projecte.
Aquest projecte consisteix en millorar l'accés entre el barri del centre i el barri de Covadonga, eliminant les barreres arquitectòniques i el pas soterrani, i en aquest cas doncs, també es qualifica doncs, l'espai de lleure, guanyant doncs, una zona d'oci per la zona del carrer Quevedo, enxamplant, doncs, com bé dèiem, doncs, aquest carrer, i també s'enxampla la vorera de la zona de la Gran Via, a davant de l'edifici de l'Art Tèxtil, i també es guanya verd.
Aquesta proposta està finançada amb fons Next Generation i comptarà amb un pressupost de gairebé 183.000 euros.
Aquesta, però, no ha estat l'única proposta del projecte Gran Via Ripoll que ha aprovat avui la Junta de Govern, no, Helena?
Doncs no, perquè la Junta de Govern també ha aprovat avui l'expedient de contractació de la fase 1 de les obres de reforma de la cruïlla Gran Via amb Quevedo, així com també del pati de l'antiga fàbrica de l'Art Tèxtil. El mateix Mates explica quines accions s'hi faran.
L'objectiu d'aquesta intervenció és millorar les condicions d'accés per als vianants a l'hospital mitjançant la supressió del pas soterrat. I aquest fet també comporta doncs, que garantim la continuïtat del circuit al llarg de la Gran Via al voltant de l'entorn de l'Hospital Taulí.
El pressupost de les obres de la primera fase serà de 442.000 euros provinents també dels fons Next Generation. Està previst que l'inici de les obres sigui a finals d'any.
I encara en matèria urbanística, la plataforma pel soterrament dels ferrocarrils denuncia que l'Ajuntament de Sabadell no compleix amb els terminis de realització del projecte per urbanitzar l'espai soterrat.
Des de l'entitat defensen que el consistori s'ha saltat els terminis de presentació del projecte, deixant desemparats els veïns. Isidre Soler, membre de la plataforma, afirma que l'Ajuntament hauria d'haver presentat aquest dilluns passat el projecte guanyador de l'urbanització de l'espai soterrat entre Can Feu i Gràcia. Segons el mateix Soler, això no va arribar a passar.
A pesar de tot, el 7 de març es va ja, el jurat va escollir el nou projecte guanyador, perquè és el que ha de redactar el projecte, i a hores d'ara encara no sé ni què ha guanyat, el govern encara no ha aprovat, van dir que aniria a la Junta de Govern del dilluns passat, no hi va anar, i per tant doncs estem, bueno, estem decebuts, estem preocupats.
Des de la plataforma també denuncien que els veïns i veïnes de la zona no saben quant de temps els quedarà al barri a mitges.
No sabem quan això doncs, faran públic l'equip guanyador, li han d'encarregar el projecte. Aquest projecte doncs, encara trigarà ben bé mig any a redactar-se, a aprovar-se, i després encara està pendent tot el que és la fase de licitació per fer l'obra.
La plataforma ha fet reunions de forma periòdica amb el govern municipal per tractar el projecte. Des d'aquesta mateixa entitat, però, denuncien que no han anat com s'esperaven.
Bueno, hem demanat explicacions, molts correus electrònics, diverses reunions que ha sigut un menyspreu per la plataforma i pels veïns, de convocar-nos, arribar a l'Ajuntament, sentar-nos a la taula de la reunió i dir no tenim res a dir perquè no m'he avançat gens i, per tant, doncs ja podeu marxar.
Des de la plataforma avancen ja que si el govern no fa moviments abans del setembre, convocaran mobilitzacions a la ciutat.
L'Ajuntament de Sabadell destina a prop de 500.000 euros a garantir que els infants de Sabadell tinguin accés a les activitats de lleure aquest estiu. Aquests diners s'han repartit entre diferents programes del propi consistori i també d'altres externs. Ens amplia l'Helena Molís, també.
Doncs sí, per exemple, s'han destinat més de 172.000 euros per a les entitats que organitzen casals d'estiu, 100.000 al programa Fent Vacances i 1.300 al Rebost Solidari. El regidor d'Educació, Manuel Robles, explica quin és l'objectiu d'aquestes subvencions.
Aquest any, novament, fem una aposta decidida de suport a les entitats de lleure, en la línia de reduir les desigualtats educatives i facilitat, per suposat, l'accés equitatiu a les oportunitats educadores, i que són moltes, que planteja la nostra ciutat. Una de les prioritats que tenim en les polítiques educatives de Sabadell és potenciar les entitats de lleure, atès que, d'aquesta manera, tenim una perspectiva de millorar rendiments acadèmics i d'interrelacionar els ensenyaments.
També es destinaran 20.000 euros a casals d'estiu per a persones en situació de vulnerabilitat i 140.000 a prestacions d'urgència social.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. L'entrevista.
Malgrat la forta precipitació d'aquesta tarda, que ha deixat 17 litres per metre quadrat en barris com l'Eixample de Sabadell, la ciutat acumula molts mesos amb escassetat d'aigua. Això provoca que el Ripoll, per exemple, hagi perdut la meitat de les seves reserves hídriques. Volem parlar de l'estat del nostre riu amb el biòleg David Muñoz, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Bona tarda.
Bona tarda.
Com està el cabal del riu Ripoll?
Doncs, a veure, en aquests moments no hi ha cap estació de l'Agència Catalana de l'Aigua que pugui anar mirant el cabal del riu Ripoll al seu pas per Sabadell, però segurament doncs baixa amb menys cabal del que tocaria per l'època.
Quines dades has pogut mirar, doncs, per saber com està a nivell de sequera el nostre riu?
Clar, és a dir, el que sí que es pot mirar és a través de les dades de les diferents estacions del Meteocat, i a través de tots els anàlisis que fan ells estacionalment, doncs, bueno, es pot veure que vam tenir un hivern molt, molt sec, tant a Catalunya com també a nivell local, a Sabadell, molt, molt, extremadament sec, vull dir, el més sec de les últimes dècades, que després la primavera en general també va ser lleugerament seca, tot i que el març, doncs, bueno, va ser una mica l'excepció i vam tenir unes precipitacions, doncs, més o menys normals. I ara hem començat l'estiu, doncs, bueno, a part de tota aquesta calor que està fent, que si voleu després en detallo més, em puc fer més detalls, doncs també des de que va començar el juny fins a dia d'avui, doncs només han plogut 12 litres per metre quadrat a la ciutat i això és un valor doncs molt, molt minç, molt per sota del que tocaria.
Per tant, podem dir que ara mateix pateix el riu Ripoll?
Probablement sí, probablement sí, vull dir, patim de sequera, una sequera important.
Perquè l'aigua del Ripoll d'on ve?
L'aigua del Ripoll, doncs, del seu naixement, dins del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i doncs tots els afluents que ja porten aigua.
Ara mateix mirava algunes dades, per exemple, per posar un exemple, que he trobat, el pantà de la Vells està al 39%,
sí.
L'any passat estava al 85% i la mitjana dels últims 10 anys és al 93%.
Sí. A veure, clar, justament la Baells, bueno, clar, estàs buscant un exemple doncs, molt concret d'embassaments. Sí que, doncs, fent un cop d'ull ràpid, sí que he pogut veure que, per exemple, doncs, a dins de les conques internes dels rius de Catalunya, és a dir, tots els rius excepte l'Ebre, si l'any passat doncs, estàvem amb el 81%, que seria una mica doncs, més o menys la mitjana dels últims 10 anys, aquest any estem al 44%, és a dir, que hem perdut gairebé la meitat de la reserva hídrica que teníem acumulada. Clar, això és una mica... Bé, una mica perillós, vull dir, ens estem començant a acostar una mica cap als llindars aquests de sequera bastant forta, vull dir, hauria de ploure aquest final d'estiu i sobretot a la tardor perquè si no doncs ens podem plantar a l'hivern, que ja és una època també bastant seca, doncs amb problemes dins de Catalunya en general.
Sí, què pot passar si no plou?
Doncs bona pregunta, és a dir, bueno, el 2008 vam tenir una sequera que va ser molt més extrema que l'actual. Però clar, és això, vull dir que no podem badar per tornar a tenir tots aquells problemes una mica com de restriccions, de, bueno, s'ha de veure una mica cap on anem, però és això, ha de ploure aquesta tardor perquè si no doncs ens podem trobar amb problemes importants.
Els rius es podrien arribar a secar, per exemple? Podríem deixar de veure aigua pel riu Ripoll? Això és un extrem massa, massa...
A veure, el riu Ripoll no n'estic segur, és a dir, no sé si sóc capaç de respondre aquesta pregunta, però ja, a veure, ja és normal que els rius petits així mediterranis es puguin arribar a secar a l'estiu. El riu Ripoll no ho sé, perquè clar, al final també estem aquí posant accions humanes, vull dir que al final estem depurant aigua també, que després puja cap amunt el riu Ripoll, vull dir que és difícil de dir. Però tampoc seria tan estrany que s'assequessin els rius petitons, però clar, vull dir, se'ns estan assecant fins i tot els rius una mica més grans llavors.
I hem d'esperar que això vagi a pitjor cada any?
Clar, amb el canvi climàtic, a veure, és difícil de dir perquè al final la precipitació és molt variable, és a dir, podem tenir anys amb molta precipitació, bueno, ja vam tenir el 2018, per exemple, i el 2020, que van ser molt plujosos a la ciutat i a Catalunya en general, però, bueno, sí, és més que una gran reducció de la precipitació és un augment de la variabilitat. I, de fet, això, molts dies secs i que llavors també pugui ploure potser el que seria normal al llarg de l'any, però que acabi plovent en només 5 o 10 dies, que faci unes grans tempestes o que plogui molt en episodis molt concrets.
I això tampoc seria positiu, no?
Clar, al final són riuades, bueno, vull dir que no... Clar, episodis en moments concrets, doncs tampoc és que acabi d'anar bé. Però bueno, ja és una mica també la dinàmica del Mediterrani, vull dir que ja és una mica normal. Però clar, que amb el canvi climàtic això es pot accentuar, doncs és bastant evident.
I una última pregunta que ha portat bastant debat a la ciutat últimament és aquest projecte del Surf City.
Sí.
Clar, molta gent contrària en aquest projecte s'agafen aquestes dades de sequera per dir que no és el moment per plantejar aquest tipus de projectes. Com
sí.
ho veus?
Doncs bé, jo des del meu punt de vista personal crec que és un projecte doncs, una mica innecessari, és a dir, hi ha pocs espais verds tenim a Sabadell doncs, com per haver d'estar cimentant doncs, aquests pocs espais que tenim a prop del riu Ripoll. I a més, doncs, efectivament, també amb el canvi climàtic, doncs, aquesta inestabilitat, incertesa que tindrem pel que fa a la disponibilitat d'aigua, doncs tampoc crec que sigui un projecte gaire adient per la ciutat.
I abans en deies també de parlar del tema temperatures.
Sí.
Suposo que les temperatures elevades i aquesta onada de calor que hem tingut de gairebé dues setmanes també fa que hi hagi una pèrdua d'aigua pel que fa a les plantes, als rius, aqüífers i tot això?
Bueno, sí, està clar que aquestes temperatures tan altes que hem tingut, que de fet portem arrossegant ja doncs ben bé tot l'hivern, tota la primavera, excepte uns dies d'abril que van ser molt freds, vull dir, la resta doncs estem sempre en anomalies de 1-2 graus per sobre la mitjana, i aquestes últimes, bueno, des de finals de maig, la onada de mitjans de juny i aquesta de juliol, doncs la veritat és que hem estat molts graus per sobre la mitjana i això doncs no ajuda a l'estat actual de la sequera.
Doncs David Muñoz, biòleg, moltes gràcies per la teva atenció.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
Notícies vespre.
2 minuts per sobre un quart d'avui. Obrim la plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut a Sabadell una reclusa de Batràs, a Barcelona, que l'abril del 2020 no va tornar a la presó després d'una sortida diurna en el marc del règim obert amb què complia condemna. La dona havia ingressat a presó l'agost del 2012 amb una condemna de 10 anys per diverses causes de furt, estafes, falsificació de documents i usurpació d'estat civil. Els Mossos van localitzar aquest juliol un domicili de Sabadell on tot indicava que podia estar pernoctant aquesta dona. Durant un dispositiu de vigilància van aturar una persona amb les característiques físiques semblants a les de la investigada i van comprovar que era la fugitiva que l'estaven buscant. D'aquesta manera va ser arrestada el dia 25 d'aquest mes. La fugitiva es dedicava sobretot a sostreure documentació i targetes bancàries amb l'objectiu d'usurpar les identitats de les seves víctimes per després sol·licitar crèdits bancaris i fer estafes. De fet, en el moment de la seva detenció portava entre les seves pertinences un moneder amb documentació i targetes bancàries d'una altra dona que havia denunciat un furt 5 dies enrere i amb les quals ja havia fet operacions fraudulentes. La dona ha tornat a ingressar al centre penitenciari on complia condemna a l'espera de fer front de diversos judicis que encara té pendents a banda d'aquest nou delicte d'estafa que ara se li atribueix.
Avui també és notícia...
que diversos equipaments municipals romandran oberts durant el mes d'agost. En concret, hi haurà 7 centres cívics prestant el seu servei habitual, així com l'Oficina d'Atenció Ciutadana i la Biblioteca Vapor Badia. Els centres d'assistència primària de Sabadell mantindran el seu horari de dilluns a divendres entre les 8 i les 8, precisament, de les 8 del matí a les 8 del vespre, i només tancarà el consultori del Poble Nou de l'1 al 31 d'agost. Els museus municipals també estaran oberts de dijous a dissabte de 5 de la tarda a 8 del vespre i diumenge d'11 a 2 de la tarda. Les piscines municipals continuaran amb la seva activitat de dilluns a diumenge de 10 del matí a 7:45 del vespre. I la Policia Nacional, en col·laboració amb Inspecció de Treball, ha detingut el propietari d'un supermercat de Terrassa per explotar laboralment un ciutadà d'origen pakistanès el qual no disposava de contracte laboral i es trobava en situació irregular. El detingut imposava jornades laborals de 14 hores diàries als 7 dies de la setmana amb una remuneració d'entre 200 i 400 euros mensuals. I Plataforma per la Llengua reconeix el Forn Carreras, la Llar del Llibre i la Sandvitxeria de Sabadell pel seu compromís amb el català. Els usuaris de l'aplicació Catalab, de Plataforma per la Llengua, han escollit aquests tres establiments com els que tenen una millor atenció lingüística de tota la ciutat. Els responsables dels seus negocis han reconegut que l'ús de la llengua catalana és una prioritat per ells. Per exemple, Anna Carreras, del Forn de Pa que porta el nom de la família, ha explicat que sempre, en els seus 90 anys d'història, han volgut atendre preferentment en la llengua pròpia.
Bé, doncs bueno, nosaltres som una empresa que aquest any justament fa 90 anys que existim. I bueno, 90 anys, i bueno, això no ha faltat mai al català. I no tenim vistes de que falti. Si no ho cuidem nosaltres, no, el nostre idioma, no anem gaire bé.
Pel que fa a la Llar del Llibre, el seu gerent, Joan Fàbregas, ha explicat que, a part de fer servir el català per atendre el públic, també són sensibles a l'hora de recomanar llibres en llengua catalana.
I és una de les nostres prioritats perquè, ja que nosaltres venem llibres i procurem vendre'ls sempre en català, perquè hem de, si no protegim nosaltres la cultura, la nostra cultura no ens la protegirà ningú, i per tant nosaltres doncs fem un esforç per fer tot el màxim possible d'atendre la gent i de tenir doncs el màxim possible de llibres en català.
Finalment, el propietari de la sandvitxeria, Jordi Melis, ha mostrat que el seu compromís amb les llengües minoritàries no redueix el català, ja que vol que la seva carta també estigui en gallec i basc després que uns clients li ho demanessin.
Normalment tenim tot en català, cartells, la carta, i després el que és la carta la tenim en quatre idiomes, amb el català, espanyol, francès, anglès, i ara em sembla que posarem també el gallec, i el basc.
L'aplicació Català permet als usuaris valorar l'ús del català en l'atenció oral, escrita i virtual dels establiments en una escala del 0 al 4.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Un quart i mig de vuit, moment per repassar notícies més enllà de la nostra ciutat. L'IPC es dispara el juliol fins al 10,8%, el nivell més alt des del 1984. L'índex de preus ha baixat dues dècimes en relació al mes anterior, però dispara la taxa interanual 6 dècimes. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'escalada de preus es deu principalment a la pujada del cost dels aliments i les begudes no alcohòliques i també de l'electricitat. El president espanyol ha anunciat un paquet de mesures urgents per a l'estalvi energètic que s'aprovarà dilluns vinent al Consell de Ministres. També volen portar a Brussel·les al setembre les propostes per reformar el mercat elèctric i deslligar-lo del preu del gas. I la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha anunciat aquest divendres que el govern espanyol preveu invertir 1.050 milions d'euros durant els pròxims 7 anys en actuacions de millora de l'AP7 i l'AP2. Assegura que les intervencions permetran als usuaris estalviar 750 milions d'euros i 6,3 milions d'hores d'espera en cues cada any. Els Mossos d'Esquadra han rebut 14 denúncies per punxades en locals d'oci nocturn des del 10 de juliol, 11 a Lloret de Mar i 3 a Barcelona. Les últimes han estat aquest dijous a la matinada a Lloret i dimecres a Barcelona. El sector de l'oci nocturn es mostra preocupat i ja ha ofert la seva col·laboració als Mossos d'Esquadra. I un últim apunt, perquè el butlletí oficial del Parlament ha oficialitzat la suspensió de tots els càrrecs de Laura Borràs com a diputada i presidenta de la cambra. També publica que, d'acord amb el primer apartat de l'article 40 del reglament, la vicepresidenta primera, Alba Vergés, la substituirà amb els mateixos drets, deures i atribucions.
Esports.
Armando Corbalán és l'onzena incorporació del Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere.
El migcentre valencià, de 28 anys, arriba procedent de l'UCA Múrcia, amb qui va baixar fa uns mesos a segona ref.
Sí, de fet, Corbalán té el dubtós honor d'acumular 4 descensos més durant la seva carrera amb el Rápido de Bouzas, el Cerceda, el Sestao River i el Levante B. També havia passat per l'Algeciras Olaro. La temporada passada, el nou reforç arlequinat va ser el jugador amb més minuts de la plantilla universitària, més de 3.000. Segons ha avançat també el periodista Ángel García a Twitter, el següent fitxatge podria ser el d'Adán Gurdiel, lateral dret de 28 anys, que la segona volta va reforçar 13 jornades al Linares Deportivo.
Tot en un Sabadell que encara paeix el comiat oficial de l'Aleix Coc fa tot just 24 hores. Totes dues parts han separat oficialment els seus camins després de 5 temporades.
En un comunicat emès ahir al vespre, el central tarragoní demanava que respectés la seva decisió després de donar-ho tot per un escut, deia, que l'havia marcat de per vida. El capità aquesta darrera temporada se'n va amb un bagatge de 124 partits oficials amb la samarreta arlequinada i un total de 13 gols, i tot apunta que fitxarà pel Fuenlabrada del grup 1 de Primera Federació. Un dels seus relleus naturals a la plantilla hauria de ser el jove Guillem Molina.
Al final l'Aleix és un jugador diferent a mi, ell ha estat aquí molt de temps, i bueno, aquesta responsabilitat jo crec que no és una decisió meva, al final això és una decisió que hem de prendre entre tots els jugadors de la plantilla, els entrenadors i tal, però bueno, jo crec que l'Aleix aquí ha sigut una eminència, no?, aquí al Sabadell.
Als seus 22 anys haurà d'assumir galons, ja que es tracta d'un dels 4 futbolistes que segueix del curs passat, juntament amb Sergi Altimira, amb interès d'equips de primera, César Morgado i David Estals, aquests dos últims amb problemes físics durant la temporada. El central de Valls ha admès que ha tingut ofertes durant l'estiu, una d'elles del Huesca, però s'ha mostrat compromès al club.
Jo també he anat escoltant coses, hi ha coses que sí que és veritat que són veritat, altres que no, però bueno, al final... jo tinc contracte aquí i a dia d'avui estic aquí i bueno, estic molt content i tenia ganes de començar i bueno, jo al final ara mateix soc un mes de la plantilla i estic aquí al 100%.
Unes declaracions que escoltàvem de Guillem Molina, que ha fet en una entrevista concedida aquest migdia al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i que es pot recuperar a YouTube.
Mentrestant, el filial arlequinat ha confirmat la continuïtat del tècnic Jordi López a la banqueta després d'assolir l'ascens a Primera Catalana.
Recordem que el Sabadell B es va proclamar campió folgat del grup 4 de segona, marcant més de 5 gols. Abans no comenci la pretemporada, el 24 d'agost, prop d'una desena de jugadors del filial, com els Vargas, Piti, Pinyol o Bladis, entre d'altres, s'entrenen aquests dies sota les ordres de Gabri García. López apunta quants d'ells es podrien acabar quedant al primer equip.
Depèn una mica com s'acabi tancant els fitxatges de la primera plantilla, depèn molt de la demarcació i bé, està clar que hi ha jugadors que l'any passat ja van estar fent la pretemporada, fent-ho molt bé i aquest any tornen a ser-hi, no sé, al final estan en una situació on s'ho han de guanyar, han de convèncer el míster i no sé, el que sí que estic convençut és que hi ha més de 4, més de 5 que tenen opcions reals perquè han mostrat nivell i segur que poden tenir la seva opció.
Recordem que de cara a la temporada 2023-2024 la Federació Catalana ha aprovat la Superliga Catalana, que estarà a cavall entre la tercera ref i aquesta primera catalana. El segon, tercer, quart i cinquè de cada grup i els dos millors sisens aniran a parar a aquesta nova categoria. López es manté a l'expectativa.
És una casualitat que aquest any hi ha una reestructuració per encabir aquesta Superliga Catalana i bé, nosaltres estem a l'espera a veure com es va desenvolupant tot i amb ganes de començar a veure quin nivell podem mostrar dins el grup i intentar aspirar al màxim possible.
La primera jornada de Lliga serà el cap de setmana del 2 d'octubre al camp del Sant Mauro, de l'exporter arlequinat Romans Carrillo.
I acabem amb un apunt de waterpolo perquè els dos sèniors de l'Astralpol Natació Sabadell començaran la Lliga a Can Llong.
Avui s'han publicat tots dos calendaris de la Divisió d'Honor. D'entrada, el masculí s'estrenarà el 15 d'octubre amb un duel vallesà contra el Rubí. El primer test exigent no arribarà fins la quarta jornada contra el totpoderós Atlètic Barceloneta. I pel que fa al femení, vigent campió, recordem, de la Divisió d'Honor, el debut no arribarà fins una setmana més tard, el 22 d'octubre, contra el Boadilla madrileny. En aquest cas, el primer duel de nivell per les de David Palma serà a la tercera data del calendari, a la piscina del Mataró.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per arribar a 8:15. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Recordeu que podeu trobar tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i també actualitzada a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a Instagram. I tornem dilluns a partir de les 10 als butlletins horaris. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu.
On siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.